Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.
Benvinguts, oients, a Camins del Pla i la Muntanya, el programa d'excursionisme de Ràdio Balaguer. Som en campanya electoral. El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Una mica n'hem de parlar, però per ser justos hem de repartir una mica per tothom. No hem ni podem ser partidistes. Votarem el que vulguem votar, però sabent el que hi ha amb les seves virtuts i els seus defectes. I sent conscients de quina és la realitat del país, dividit al 50% sobre si són més espanyols o més catalans. Dir que s'és tan català com espanyol és pura hipocresia per mirar de quedar bé amb tothom. Comencem pel bàndol pro-espanyol. Tenim el PSC de Salvador Illa. Sembla que guanyaran les eleccions, com les últimes i les anteriors va fer Ciutadans, per cert. Però vés a saber, tot està obert, recordem el Cascoldo, vés a saber. Potser sí, hi haurà moviments de fons en l'altre sector, ja ho veurem. Una altra cosa serà poder governar. Com de costum i com afecten, doncs, els casos de corrupció, com he dit anteriorment. El PP de pujada gràcies a menjar-se Ciutadans. Un quiero però no puedo. Amnistia no, però indulcir o no, veurem el que ens deixa fer Vox. La dreta profunda espanyola que sembla que també va de baixa. Ara que ja no és novetat i, com veurem, també, i comencem el bàndol independentista, que és molt més divertit per caòtic que caïnita que no pas el sector espanyolista. Per exemple, tenim els d'Esquerra recremats per 3 anys de poder i sequia. Junts per Puigdemont, un president que tornarà o no, no seria la primera vegada que diu una cosa i fa una altra. Un projecte que mira amb por als dos nans que han sortit, Aliança Catalana, una mena de Vox a la catalana, i alhora que passen per ser més radicals i la incògnita també de la CUP, que per sort, o no, ni ells mateixos saben on van. Sí, m'he deixat un partit. Bueno, o vos, o tres, ho vés a saber, els comuns, o com es diguin. Perquè ells no només no saben on van, no saben ni on són, ni qui són. Deixem de banda la política i ocupem-nos de l'important, el programa d'avui. Estarà únicament monopolitzat, podem dir, pel nostre convidat, que és el president de la FEC, el Jordi Merino. Però, com sempre, començarem fent un repàs a les activitats del Centre Excursionista d'aquest mes d'abril.
Camins del Pla i la Muntanya.
El mes d'abril va començar amb una sortida centrada el passat diumenge dia 7. Centrada Cérvoles, El Codó, tot aquest recorregut al Pallars Jussà, amb un recorregut de 14 quilòmetres i 100 metres de desnivell. El diumenge següent, 14, una ruta Mura, Puig de la Balma, Puig Andreu, Pins Cargolats, Alzina de Vent, Mura, a la Serra de l'Obac, a la comarca del Bages, un recorregut també d'uns 14 quilòmetres i 775 metres de desnivell. El diumenge 21, Presa de Santa Anna, Ermita de Santa Anna, Ermita de Sant Salvador, Presa de Santa Anna, aquí a la vora, a la Litera, a Osca, 10 quilòmetres i 400 metres de desnivell. I ahir, el passat diumenge, 28, dues activitats. Una trail running, Montalegre per Columpi la Noguera, 10 quilòmetres i 600 metres de desnivell. I una altra sortida a Osca, concretament a Subarbe, Monasteri de Sant Vitorian, La Tuca, de 9 quilòmetres i uns 1.200 metres de desnivell.
Camins del Pla i la Muntanya.
En aquest programa n'hem parlat i en parlem molt d'ella, però poques vegades l'anomenem. La FEC, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, ho taca tot. Tots els esports que comentem en aquest programa tenen una implicació en major o menor mesura amb la FEC. Gairebé mig miler de centres excursionistes i 50.000 persones formen part d'aquest club de l'excursionisme català. Per posar ordre a tot aquest gran imaginari, avui parlem de la FEC amb el seu president, Jordi Merino. Benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Per posar una miqueta en context i en situació, quan neix la FEC?
La Federació d'Intercursionistes de Catalunya neix l'any 1920 i a partir d'una lliga d'entitats excursionistes que es crea doncs, al voltant del Vallès Occidental, i en una plega a la Mola és doncs, quan ja surt doncs, aquesta idea de l'organització d'aquest excursionisme cultural, que és el que va començar a sortir doncs, a la nostra renaixença doncs, excursionista, i a partir d'aquí doncs, es comença a formar el que seria la Federació d'Excursionistes de Catalunya, una federació que als seus inicis doncs, va tindre diferents noms i, òbviament, doncs, quan van tindre tot el procés desastrós doncs, de la dictadura, doncs, va desaparèixer i va ser una delegació de la Federació Espanyola de Montañismo. I molt resumidament, al final, doncs, aquest inici de temporada, diguem-ne així, de l'excursionisme català, doncs, comença a entitats molt, molt potents, entre elles el Centre Excursionista de Catalunya, centres molt importants doncs, que van ser els pioners que van tirar endavant doncs, aquesta primera federació. I a partir d'aquí, doncs, la història ens ha portat fins ara, no? D'un excursionisme científic fins a acabar un excursionisme més esportiu, no? Que segurament doncs, anirem parlant al llarg d'aquesta xerrada, no? La importància de la federació al seu dia, òbviament, com he dit, va ser la protecció de les restes arqueològiques i descobrir nous entorns paisatgístics, també la defensa de la llengua, que és un tema que actualment doncs, sempre les entitats excursionistes han estat al capdavant de la defensa del país, i això va anar evolucionant doncs, fins que van entrar activitats esportives i la primera activitat, òbviament, la caminar ja era factible, però van entrar doncs, des d'altres països doncs, a l'esquí de muntanya. No? I va ser doncs, aquí a la Molina, també de mà del Centre Excursionista de Catalunya, doncs, que es van començar a fer les primeres proves d'esquí de muntanya. No? I això va ser ja també aquest canvi doncs, de l'inici de les activitats esportives a la pròpia federació.
Quin és el paper que juga a dia d'avui en el món de l'excursionisme català, la FEC, i també quina és la relació amb altres ensos del territori, com per exemple, ara comentaves, el Centre Excursionista de Catalunya, que molta gent que estigui fora del sector potser pot confondre aquests dos òrgans.
Bueno, al final, la Federació d'Excursionistes de Catalunya és, diguem-ne, l'òrgan regulador de les activitats de muntanya doncs, que tenim escrites per la pròpia administració. No? Aquí tenim coses tan diverses, dic coses perquè fem també part de cultura, no? Com a la ple dels Països Catalans, la renovació de la flama llengua catalana, la cançó de muntanya, la renovació la flama del Canigó, també col·laborem amb moltes entitats, i això és la part cultural. I després tenim doncs, curses per muntanya, raquetes de neu, escalada esportiva, alpinisme, bueno, tenim infinitat de coses, no? I al final, el conglomerat de la federació són totes les seves entitats excursionistes. Per això es diu Federació d'Entitats. De les 71 federacions que hi ha actualment a Catalunya, totes tenen Federació Catalana de la disciplina, no? Federació Catalana de Futbol, Federació Catalana de Bàsquet, Federació Catalana de Caça, Federació Catalana... I nosaltres som la Federació d'Entitats Excursionistes, vol dir que els nostres membres són les entitats. Les entitats actualment són 430, que tenim actualment per tot Catalunya. En aquestes entitats, doncs, bueno, com pot ser doncs, aquí a Balaguer, el CEPAM de Balaguer, com pot ser el Centre Excursionista de Lleida, com pot ser el Centre Excursionista de Catalunya, com pot ser qualsevol dels centres que hi ha arreu de Catalunya. I nosaltres estem adscrits a la federació amb una sèrie d'avantatges, òbviament doncs, la tramitació de la llicència federativa, però òbviament doncs, també estem gestionant tot el patrimoni que té la federació són d'aquestes entitats. Per exemple, els refugis que tenim de muntanya, doncs, les accessos als refugis, doncs, la propietat és de totes les entitats i que ho gestiona la federació, no? Aleshores, doncs, per fer-nos una idea, doncs, la federació, diguem-ne, és el paraigües de totes aquestes entitats, no? Que li dona serveis, li dona també capacitat per fer activitats i, òbviament, doncs, ajudes econòmiques i també de material per poder tirar endavant les seves activitats arreu de Catalunya.
Ja que tenim aquí, com és presidir una entitat com la FEC? Com és el dia a dia del president de la FEC?
Doncs, a veure, jo tinc un càrrec que és voluntari. Jo tinc la meva feina, com la gran majoria, una gran majoria de presidents i com tota la meva junta, són tots voluntaris. La meva junta, doncs, gairebé tots els membres de junta són presidents o presidentes d'entitats excursionistes de Catalunya, vol dir que coneixen la realitat dels clubs del dia a dia i això és molt important. Jo també vinc de ser president d'un centre excursionista, del Centre Muntanyet Sant Llorenç de Terrassa, i vaig acabar doncs, com a president de la federació. La veritat que la federació, quan va entrar nosaltres, ja portem uns quants anys, doncs no tenia doncs, ni la capacitat econòmica ni la situació que tinc actualment. Hem crescut moltíssim. L'últim pressupost de l'Assemblea ja estàvem sobrepassant els 6 milions d'euros de pressupost, i el dia a dia, a més de fer 1.000 reunions que tens institucionals, i perquè les administracions sempre són pel dematí, no per la tarda, els consellers i els directors generals doncs, sempre t'atenen pel dematí, no? La gran majoria, doncs, bueno, tens que gestionar, doncs, ahir vam tenir la reunió de junta directiva, tots els dijous tenim una reunió de junta directiva, al mes, mensualment, després tenim una reunió de caps d'àrea, que són els responsables de cada àrea, i després tenim la reunió del consell directiu, que són els representants territorials, que nosaltres, Catalunya, la tenim dividida en vegueries. Vol dir que durant el mes tenim moltes reunions i després les reunions diàries doncs, en els diferents comitès. Vol dir, és una feinada que necessites dedicar-te gairebé en exclusiva. No? Jo tinc la sort que per la meva feina puc entrar i puc sortir, m'ho puc gestionar bé, però si no seria complicat. I a més, tinc el mal costum que vaig a tot arreu, tant els caps de setmana com entre setmana, i coneixo doncs, gairebé a totes les entitats, em sembla que no em deixo cap ni una, i també doncs, trepitjo el país, no? Que al final és com el que m'agrada, i escoltar també si n'hi ha alguna necessitat d'alguna entitat i fer-la executar-la.
Parles de reunions amb les comissions, reunions amb la junta directiva, reunions amb les vegueries, ja que també tens una miqueta aquesta pulsió del territori i dels centres d'excursionista de Catalunya. Quin és la xarxa aquesta de voluntariat que hi ha i quin estat de salut té a dia d'avui?
Bueno, el tema del voluntariat cada dia costa més, això ho veiem a les entitats, no? Però costa el voluntariat i també costa una miqueta doncs, la part més infantil, no? Que, bueno, el model de societat ha canviat, és obvi, ho coneixem tots ara actualment. Doncs abans doncs la gent quedava, anava a un centre excursionista, els dijous preparava una sortida, el que havia anat allà era una mica doncs, el que te feia una mica de guia, i bueno, ara tot això ha canviat, perquè ara actualment doncs, fas un grup de WhatsApp o de qualsevol plataforma, quedes i surts, no? I clar, això s'ha perdut una miqueta, però la salut de les entitats excursionistes, jo que vaig per moltes, és bona perquè fan milers i milers d'activitats. I moltes entitats s'han adaptat també a la nova realitat doncs, que li demanen els seus socis. Al final això és una oferta i si ara, doncs, per exemple, doncs, té molta tirada a les curses per muntanya, que és així, doncs, moltes entitats doncs, han muntat equips de curses per muntanya. No? O si tira molt la marxa nòrdica, doncs, han muntat grups de marxa nòrdica. Dic en el sentit de tirar perquè al final la gent, els usuaris i els socis, està molt bé pertanyar a una entitat doncs, pel tema del socialisme i el voluntarisme, però també volen fer tenir una contraprestació, no? I aquesta contraprestació quina és? Doncs, bueno, doncs mira, doncs sortim i farem. N'hi ha entitats que fan les sortides clàssiques de tota la vida, que sempre ho han fet, i n'hi ha moltes entitats que s'estan reciclant, no? Moltes estan muntant rocòdrons, altres estan muntant boulders. Vol dir que, bueno, és un canvi important. Doncs aquest cap de setmana es va fer el raid d'aquí a la Noguera, que va ser organitzat per el Balaguer, i és un raid d'esports de muntanya, no? I que té molta acceptació. Vol dir, bueno, cada centre també per la seva zona i les seves condicions, doncs s'està adaptant a les seves necessitats, no? També es passa, doncs ara van introduir l'any passat, no, perdona, fa dos anys, la marxa aquàtica i els centres excursionistes de la costa, doncs Cabril, Salou, Creixell, Barà, Roses, doncs tenen una altra activitat que no només és mirar la muntanya, sinó mirar al mar, no? I estem fent una pràctica esportiva reconeguda allà per la Generalitat, doncs de fer marxa aquàtica, i ho portem nosaltres, no? També, a millor, estem a la muntanya, estem a l'aigua, no? Per això que és aquesta dicotomia que tenim de les activitats a la pròpia federació. Nosaltres potenciem molt i hem creat una àrea infantil de joventut i famílies només per executar aquestes polítiques infantils i que està funcionant, per exemple, hem aglutinat totes les escoles de trail dels nens i uau, tenim un megacalendari i els nens i les nenes s'ho passen genial doncs, anant per tot Catalunya fent curses de trail pels nens, no? Bueno, és buscar aquest encaix de noves possibilitats que hi ha doncs, per incloure a les entitats. No hem d'oblidar d'on venim, vol dir, l'excursionisme tradicional sí que hi és, però clar, aquesta generació que han estat molt voluntaris i han estat molt diferents a les nostres properes generacions, doncs tindrem que buscar, que encara no ho sabem quin és, però jo parlo en altres federacions i també li passa el mateix, vol dir que així, que no és un mal només de la nostra federació, no? Sinó també doncs, d'aquest voluntariat que la gent jove no es vol implicar en segons quines activitats en responsabilitat. I això és la responsabilitat que tenen doncs, també els clubs d'intentar gestionar-lo i donar altres productes doncs, que siguin bons pels seus socis.
La FEC és la tercera federació catalana en nombre de llicències. Estem al podi. Per nombre de llicències, en primera posició tenim el futbol, amb més de 150.000 fitxes, després el bàsquet, amb prop de 60.000 llicències, seguit de la FEC, amb 44.000. Què representen aquestes dades dins del panorama esportiu català?
Bueno, doncs, primer, situant-nos doncs, en tot temps, com tu ho has dit molt bé, estan totes les federacions que són de competició. Tenim tenis, tenim golf, tenim natació, totes són de competició. Nosaltres, en la nostra federació de competició, tenim només un 10%. Això diu molt dels nostres federats, no? Perquè, al final, molta gent es federa doncs, bueno, perquè té una assegurança d'accidents, perquè li entra el rescat segons on es vagi, bueno, una sèrie de condicionants, no? Però al final tenim molta gent i hem fet aquest Nadal passat, hem fet moltes llicències de regal per la família i moltes llicències de nens que acaben de néixer. És com el Barça, no? Per parlar del Barça, no? Sota el Barça doncs, tenim molta gent que s'ha federat, doncs, que és un nadó que acaba de néixer i ja l'han federat, no? La federació, perquè és un sentiment de pertinença al col·lectiu i això és important. Això és molt important, però és una cosa que és anòmala a la resta de federacions. Vol dir, nosaltres per anar a la muntanya, i espero que sigui durant molt de temps, no et demanem una llicència federativa per fer l'activitat. Una altra cosa que et demani una assegurança si et venen a rescatar, però per fer l'activitat esportiva no et demana. Aleshores, on es demana la llicència? Pues en aquelles activitats que estan regulades i que són de competició. Les curses per muntanya, escalada, esquí de muntanya, tot allò que té competició, doncs aquesta llicència és obligatòria, no? Però per la resta, molt content, perquè només de 45.000 que portarem de llicències, que farem aquest any, doncs el 2% són 4.500 de competició, vol dir que és molt minsa, no? I això és situar, doncs, de cara a l'administració, doncs, escolta, som un col·lectiu important, no som qualsevol, no? Que és l'excursionista, no? Que deien, mira, ja, el xirocaire, no? Que deien abans, ja va per allà. Doncs, pues, bueno, escolta, que al darrere tenim 45.000 federats i tenim 89.000 socis d'entitats. Això és molt important, eh? 89.000 socis d'entitats, d'aquests 45.000 estan federats, vale? Però els altres són socis d'entitats. Vol dir que clar, som una, diguem, una entitat a tindre en compte davant de l'administració, perquè som un col·lectiu bastant important. I això és situat que a l'hora de negociar o parlar segons aquests temes, doncs, bueno, doncs, em mirin en un altre uig, és així, vol dir, no és el mateix, doncs, ara en 2.000 federats o 5.000, que ja vagis en 44.000, no? La part negativa, que genera molta més feina absolutament de tot, vale? Nosaltres, doncs, tenim una auditoria molt complexa i també tenim la compliance, són de les poques federacions que tenim compliance, que és compliment normatiu a nivell europeu, no? I això també et dona una tranquil·litat, no? Perquè al final els recursos que gestionem nosaltres no són nostres, són de les entitats. Nosaltres tenim una partida molt petita de 280.000 euros de la Generalitat de Catalunya per activitats esportives i la gran majoria és les seleccions catalanes, centre de tecnificació, és més l'esport més competitiu que no pas el de lleure o el dia a dia. I la resta de recursos surten de dos patrocinadors que tenim a aportació econòmica i la resta de la llicència federativa. Si no tinguessin aquest volum de llicències federatives, no podrien fer els milers i milers d'activitats que es fan cada any. Seria impossible, no? Aleshores, doncs, aquests ingressos, gràcies a les entitats, perquè recordem que per ser federat has de ser soci d'una entitat sí o sí, no es pot fer, la federació no tramita llicències personals d'esportistes, sinó que has de ser soci d'una entitat, i això implica doncs, que ja tens un compromís també a l'entitat, no? Avui dia veiem que surt molta gent a fer activitat al medi natural. Després del Covid, doncs, això ha estat un esclat. Vagis on vagis, n'hi ha moltíssima gent. Tot i que encara n'hi ha llocs. Jo l'altre dia vaig estar en un lloc que no hi ve ningú. I, home, no faré ni fotos ni farem res, no, perquè no vingui ningú. No? Perquè ens agrada, als excursionistes que fem muntanya, sempre ens agrada doncs, anar una mica, doncs, no estigui la massificació, perquè no volem estar. No? Però aquesta massificació està passant, no? I, bueno, i si que t'apuntes a un centre excursionista, doncs ja tens el compromís doncs, que ja pots fer cursos de formació, que estan bonificats, que pots fer cursos de seguretat, perquè la seguretat és una part molt important a l'hora de sortir a la muntanya, i bueno, tot això s'ha anat evolucionant. No?
Molts excursionistes coneixen la FEC com aquella referència per a la llicència federativa, per l'assegurança. Què cobreix aquesta assegurança i per què els excursionistes de Catalunya s'haurien de fer aquesta assegurança amb la FEC?
A veure, l'assegurança és un requeriment del decret, el 58/2004 del 2010, perdona, del 4 de maig, que qualsevol activitat esportiva doncs, ha de tenir una assegurança, en un mínim. Nosaltres tenim una molt bona assegurança, una assegurança doncs, que no només cobreix la part d'accidents esportius, però és una assegurança d'accident esportiva, sinó que també té una responsabilitat civil, que això és molt important perquè sempre tenim doncs, denúncies o demandes contra federats doncs, d'un tercer, i això s'ha de cobrir. A més de tindre descomptes, que descomptes en botigues, tendes i els refugis de muntanya, que tenen la tarifa més reduïda, això és molt important, al final la gent se treu pel rescat de muntanya. No? El rescat de muntanya, n'hi ha comunitats autònomes aquí a Espanya doncs, que ja se les estan cobrant. A França, depèn la setmana que toca, el grup de rescat doncs, també es cobra. A Suïssa és impensable anar sense una assegurança o un avís en 15.000 euros, perquè t'ho cobren sí o sí, vol dir. I en diferents, Itàlia també, i diferents països, doncs, que ja no et dic que si vas al Nepal o vas a països com Pakistan, doncs tenim grans cims que els catalans, els cursistes catalans i els alpinistes doncs, sempre estan voltant per tot el món, doncs, en el qual un rescat se te pot anar a 50 o 60.000 euros al canvi perfectament. No? Aleshores, és important perquè, primer, per pertany al col·lectiu, perquè al final doncs, som més gent, podem optar a més recursos, podem optar doncs, a fer més gestions excursionistes al territori, no només en polítiques esportives, sinó de mediambientals, de seguretat, de formació, que és allò important. I després, doncs, bueno, a la seguretat doncs, de tindre aquesta assegurança. No? Tinc un bon producte, nosaltres cada any doncs, bueno, comparem també a altres federacions, vol dir nosaltres paguem. Totes aquestes dades estan a la part de transparència de la nostra web, està tot posat allà. Paguem una pòlissa de gairebé 3 milions d'euros, vol dir, paguem molts calés doncs, de l'assegurança, però que també tenim molts accidents. Accidents mortals sí que hem baixat una miqueta, fins a l'any passat teníem una mitja de 10 morts federats nostres, d'accidents de muntanya, parlo només dels que són federats, van tindre 10, i això va ser l'any 21, el 23 van baixar ja a 6 i aquest any malauradament doncs, portem 3, no? Bueno, som molta gent, vol dir, i aleshores doncs, que tinguin aquesta assegurança i el doni la tranquil·litat doncs, que, bueno, que el familiar doncs, estarà repatriat, doncs, que no tindrà que assumir cap despesa perquè a més tens la desgràcia de perdre un familiar fent activitat de muntanya, doncs que tinguis que pagar doncs, per un rescat o servei fúnebre i tot això, doncs la veritat doncs, que és molt complicat. Jo, malauradament, que vaig a tots els funerals que d'accidents, doncs veus el drama que hi ha, no? Bueno, sempre queda el consol doncs, que han fet, que li ha passat fent l'activitat que feien, no? Però, bueno, el risc zero a la muntanya no existeix, això ja per començar, i, bueno, pots tindre un accident, qualsevol accident pot passar-te i, bueno, i està cobert, doncs dona garantia a tu i a la família, no? Òbviament, també n'hi ha una petita indemnització per la família, no? Que no soluciona res, perquè al final has perdut un ésser estimat, però bueno, és una certa tranquil·litat. I la veritat, doncs, home, si hem pujat des de quan van entrar nosaltres a la federació, al voltant de l'any 2009, estaven al voltant de les 20.000 llicències, o 18.000 estaven, i ara, doncs, l'any passat van acabar amb 44.000. I ahir, que van fer reunió de junta directiva i van mirar com anàvem de llicències, portem 1.460 llicències més que l'any passat. Vol dir que, bueno, doncs, és un producte que està funcionant i la gent, doncs, bueno, doncs, s'ho treu, es federa i això fa que siguem un col·lectiu important.
La gent s'està sensibilitzant o creus que és més aviat el que dius tu d'aquesta amenaça d'haver de pagar un rescat? És a dir, quants accidents o incidents hi ha hagut amb esports de muntanya aquest últim any aquí a Catalunya i també si alguns d'aquests s'han pagat i quin és aquest cost? És a dir, hi ha hagut una miqueta el tabú o l'amenaça d'haver de sortir a la muntanya i haver de pagar un accident. I aquesta por pot ser... És el que s'ha generalitzat en la població i ha aconseguit aquest creixement de les llicències? O quin és el fet?
No, jo no crec que sigui això, perquè al final els serveis de rescat doncs, vindran i rescataran. No faran pagar, fins ara aquí a Catalunya no faran pagar el rescat. Vol dir, jo crec que la sensibilització ve per la feina que fan les entitats, que fan molt bona feina. N'hi ha entitats que fan sortides i si no tots els socis estan federats no es admeten, diuen, escolta, està tothom federat que té una assegurança d'accidents i responsabilitat civil o si no, no vens a la sortida, no? I jo crec que això ha funcionat molt més la sensibilització de les entitats cap als seus socis, que no pas això són polítiques de que bueno, que poden estar d'acord o no, que si s'han de cobrar els rescats de muntanya o no, seria un debat. N'hi ha comunitats autònomes, com he dit abans, per exemple, a l'Aragó, que el rescat ho fa la Guàrdia Civil, es cobra el rescat i no cobra la Guàrdia Civil, sinó que cobra el metge que va dins de Salut d'Aragó. Vol dir, va un metge i el metge que fa aquest servei doncs, passa la factureta, vol dir, i es paga. Vol dir, això va evolucionant, no? Aleshores, doncs, la resposta a la teva pregunta és això. primer, les entitats estan fent una molt bona feina i el tema dels rescats de muntanya sí que s'han incrementat. A les últimes notícies que van sortir dels bombers doncs van tindre un increment notori. Òbviament, surt més gent a la muntanya, també és un tema estadístic, però sí que es dona en compte que la gent que està sortint a la muntanya no té ni l'educació ni el respecte a la muntanya com tenia molta gent que sortia abans. Tothom té dret a sortir a la muntanya, òbviament, faltaria més, no? Però aquesta educació inclús mediambiental no la té. Vol dir, cada any, cada dia, veiem més brutícia a la muntanya. Ens ha fet moltes campanyes des de l'àrea natura de netejar diferents indrets de Catalunya des del voluntariat. Cada vegada sorgim menys respectuosa en el medi natural i també doncs, que al final la telefonia mòbil, trucar al 112 és molt fàcil que vingui a buscar un helicòpter, no? Vol dir, si n'hi ha punts negres, com pot ser Montserrat, que cada dia, el cap de setmana, l'helicòpter està pujant, no? Altres punts, com pot ser el Pedraforca, també, a la part del Montsant, també. Vol dir que ha estat molt fàcil, doncs trucar pel telèfon que vingui a rescatar, no? Sense cap mena de cos. Això seria la rellevant, no? Aleshores, què hem de fer en tot això? Pues, bueno, nosaltres vam fer una campanya que està funcionant molt bé, que l'any passat vam arribar a un acord amb Decathlon, i estem als centres de Decathlon doncs, fent a la gent que va comprar material que no és aquella persona que pertany a un centre excursionista. A veure, clar, si vols comprar-te cert material tècnic, òbviament no vas a un centre, un megacentre com aquest, vas a una botiga de tota la vida que t'assessoren bé i que tenen aquest material que inclús és molt més car. Però clar, què ha fet el Decathlon? I ho fem molt bé. És apropar tots els esports, tots, doncs, a molta gent. I clar, però clar, jugar a futbol tothom pot tirar donar-li una patada a un baló de futbol. Però escolta, posar-te a pujar, no sé, al Puigmal o en quines condicions, doncs escolta, no tothom pot estar preparat, no? A veure, que tothom pot veure a la televisió, molt maco, la remissió de la Olla Núria, però clar, vés a fer la Olla Núria. O tothom ve al Kilian Jornet i dir, hòstia, molt bé, però ningú pot fer el que fa ni el Kilian Jornet, ni la gent preparada de muntanya, no? Perquè estem parlant d'una altra elit, no? D'esportistes, no? O activitats que fa doncs, una Núria Picas, una Sadi Segarra, totes que han fet gran activitat, no? Aleshores, és molt difícil emular els teus ídols, no? Tothom diu, ah, el meu fill vol ser com a Messi, molt bé, no sé, vas al camp de futbol i vas a jugar i ja està, no? Però clar, tothom no pot ser com el Kilian, perquè és que al final serà un problema, no? I això ho ha comportat més rescats, no? I en aquesta campanya que vam fer, doncs, en aquesta marca, ho he dit així, perquè també ens ha ajudat molt, doncs tothom es pot federar i ser soci d'una entitat excursionista i saber doncs, que existeixen les entitats excursionistes, perquè vam fer una enquesta en diferents centres i la gent que anava a comprar a un centre d'aquests no sabia que existia un centre excursionista. No sabia que era un centre excursionista. Vol dir, clar, vas allà, te compres unes sabatilles, te compres un bon plomes i, bueno, vaig a fer activitat. No, per què? Perquè ho he vist a la televisió o ho he vist on sigui, no? Perquè al final la gent, allò que veus a la televisió i avui dia, doncs, en aquesta plataforma, TikToker o Instagram, doncs és molt xulo. Ara tenim una persona a TikTok doncs, que està fent vídeos dels refugis nostres d'emergència, no? Hosti, mireu que maco, no? I clar, bueno, t'aixeques allà, veus tot allò, i hosti, vens aquí i no pagues res, és gratis, millor que un hotel. Clar, doncs ara està pujant gent a aquest refugi d'emergència, que és un refugi d'emergència. Clar, i està pujant gent que no és de muntanya, que està a 2.500 metres d'alçada al refugi, que n'hi ha un tros allà per arribar, no? I bueno, clar, és que és millor que un hotel, perquè no pagues, i mira, i també n'hi ha unes jaunes de tonyina, tens menjar gratis, no? Bueno, vol dir, clar, i això molta gent no ho coneixia, que és un refugi d'emergència, i ara, quan hi ha una emergència, doncs potser tens allà una gent, doncs, com s'han trobat en refugi d'emergència, fent un botelló. Bueno, ho fots aquí dalt. Clar, ha canviat moltíssim això, eh? Però és un problema de conscienciació que nosaltres, el nostre col·lectiu, no podem fer campanyes, hem de fer campanyes cap a fora, però aquí és l'administració la que ha de fer aquestes campanyes. I és el que jo moltes vegades, en les reunions que tinc a l'administració, dic, escolteu, fent campanyes de conscienciació i anem a buscar, doncs aquests punts que són conflictius i no sé si arribarem a educar la gent, però ho tindrem que fer, no? Per exemple, ara n'hi ha molts gors i barrancs de Catalunya doncs que estan mega freqüentats. I què fas al final? Prohibeixes? Regules en un pàrquing? Clar, el Montseny mateix, aquí a baix, tocant a Barcelona, clar, és molt pràctic la gent de Barcelona i de la metropolitana que vagin al Montseny, però és que està tot ple. Setmana Santa, l'autopista estava en cua a l'autopista de la sortida del Montseny i el pàrquing ja estava tancat. Vol dir, clar, és de difícil gestió, eh? I segurament doncs, els polítics no es poden posar, doncs, que tenen responsabilitats, perquè també l'única manera de fer això és regular o prohibir. Perquè la part de formar i d'educar doncs, ja s'ha passat. Podem educar, ara nosaltres també tenim altres campanyes a gent rurals, doncs que anem a les escoles a educar els nens, que això és el futur. La canalla, que està a un centre i tu vas allà, vas amb una persona uniformada, que és una gent rural, i li explica, doncs, escolta, els valors que tenen. I aquest sí que li pot dir al seu pare quan vagi un dia, o a sa mare, quan vagi per la muntanya, no llances aquí una llauna, un paper o el que sigui, no? Perquè són els nens els que poden educar els pares. Nosaltres, al final, anem tard, no? Però insisteixo que la bona feina que estan fent les entitats excursionistes fa que molta gent que s'adhereix, es fa soci d'una entitat, doncs, bueno, ja tinc un compromís i uns valors, no? Però com a societat això s'està costant moltíssim, eh? Vull dir, la massificació és un problema del dia d'avui i la solució no la té la pròpia federació, sinó que té l'administració que pot comptar nosaltres per fer totes les polítiques que quedin necessàries.
Ara parlaves de reunions amb l'administració i de com gestionar aquesta massificació. Creus que l'administració és conscient de la tasca de formació i pedagogia que fan les entitats excursionistes?
Sí, és conscient perquè és el meu discurs sempre que vaig a ells. Vol dir que de conèixer ho coneixes, no? I a vegades inclús sota, no? Perquè vas a explicar tot el que fem i, clar, quan explica la part esportiva està molt bé i després explica la part cultural, diu, això també ho fem vosaltres? Diu, sí, també ho fem nosaltres, no? I, igual quan intentem buscar recursos pels senders, clar, nosaltres gestionem gairebé 14.000 quilòmetres de senders. Totes les pintadetes aquestes aquí a la muntanya no surten soles de l'arbre. Vull dir, això ja vaig dir un dia a una política, dius, escolti, aquestes pintadetes que vostè... Ah, sí, sou els de les pintadetes, dius, però això no surt de l'arbre. Això n'hi ha voluntari d'un centre excursionista que tenen assignat aquest tram i van allà, fan la sortida i el pinten i ho mantenen. No? I són cuidadors de senders de Catalunya, que tenim més d'un centenar de cuidadors de senders a Catalunya, no? Que tenen aquests seus quilòmetres assignats i nosaltres, amb recursos propis, doncs paguem a tants cèntims el quilòmetre, no? Per anar a pintar, perquè almenys pugui comprar la pintura, el pot de pintura i el pincel, no? Perquè, bueno, és la veritat, jo tinc que dir així, sento doncs impotència a vegades això, no? Perquè es fan campanyes d'altres administracions doncs, de turisme i tal, que gasten milers de calés i després tot això que està senyalitzat que ho fa ús tota la població civil esportiva que surt a fer caminar o tenen marcat, doncs, bueno, doncs no tenim cap recurs, no? Igual com tampoc tenim cap recurs per refugi de muntanya, no? Aleshores, com he dit abans, el meu discurs sempre quan veig l'administració és explicar què fan les entitats excursionistes, què fa la federació, que la gent ho entengui. Jo crec que això hem tingut un període transitori, per dir-ho així, doncs de què era la federació al que és ara la federació. Vull dir, la federació, doncs, es tenen en compte, i això és important, no? Que es tinguin en compte tant els mitjans de comunicació, que és important, no? Que la federació sigui notòria i ho pugui veure on som i què fem, però també la societat i l'administració, no? Al final són tres esglaons diferents en els quals tots són transversals i nosaltres com a federació el que hem de fer és ser notoris i fer la feina ben feta. Des de que hem començat també a fer moltes retransmissions a través de TV3, que l'any passat van tindre la sort que van fer proves de cursa per muntanya, van fer esquí de muntanya i van fer escalada, vol dir. I clar, i també és molt important que això vegi, no? Perquè veu això, veu què és la federació, què és una entitat excursionista que està muntant aquella activitat i que, bueno, que és una cosa maca i important, no? Doncs el xar que va tindre, per exemple, una cursa com pot ser l'Olla Núria o l'altra de Pirineus, clar, va ser molt important, més important a vegades que en una que una Fórmula 1 va sortir una vegada, no? Vol dir que, bueno, això són coses que es fan notori i que veuen la teva imatge, no? I això és important, no? Per situar-nos com a federació, com a col·lectiu i que vegin que també els que defensen i trepitgen el territori són els excursionistes, no? També n'hi ha més gent, vol dir que n'hi ha el territori i que tenim conflictes en ells, no?
Abans ho apuntaves, amb l'increment d'activitat de muntanya que hi ha hagut a la muntanya i a l'excursionisme després de la pandèmia, això ha sigut proporcional a l'increment de llicències federatives?
No, ni molt menys. Les dades que té l'Observatori Català de l'Esport és que surt 1 milió de persones a fer activitat esportiva. Jo seria l'home més feliç del món si tingués 1 milió de llicències. Vol dir, no està proporcional, no està proporcional. Clar, com he dit abans, nosaltres tenim compte 1 milió d'activitat esportiva, vol dir tothom que fa activitat al medi natural, eh? Aquí compten a tots. La gent que surt a buscar boletaires també ho tenen com a activitat esportiva, no? Els que surten a caçar també, que al final és una federació esportiva, no? També els que surten a fer hípica, doncs, bueno, tothom fa esperologia, el que fa barrancs, ho fa tothom, no? El que sí que hem tingut un increment, però és d'aquella gent que s'ha captat a través de les entitats, d'acord? ¿Vale? han tingut més soci les entitats i, bueno, potser sí, molta gent ha vingut doncs, d'aquesta sortida. I, home, com puc fer una sortida que no vull anar sol, no? Doncs te'n vas i t'apuntes un centre excursionista, que no és una agència de viatge, un centre excursionista, sinó que fa unes sortides col·lectives, n'hi ha un guia, té una assegurança també, vol dir, hi ha una sèrie de condicionants que té les entitats excursionistes. N'hi ha un decret d'activitats al medi natural que hem de complir, que ha d'haver-hi un tècnic superior, un pla de seguretat segons quines activitats, vol dir que és molt més complexa, no?, que això. I jo crec que no, sí que hem tingut, vol dir, aquesta gent que hem pogut agafar, però no ha estat una cosa no va vinculada a l'altra.
Abans ja ho comentaves, a nivell global, a escala global, hi ha molts més actors que la FEC en el món de l'excursionisme i de la gestió de llicències federatives, d'assegurances i etc. Per exemple, a nivell estatal tenim la FEDME. Què és, perquè ho entengui algú que hagi de diferenciar amb la FEC, i quina relació té avui dia la FEC amb aquesta entitat?
Sí, la FEDME, que és la Federació Espanyola de Deportes de Muntanya i Escalada, ells no fan assegurances. Tu has de tindre l'autonòmica, en aquest cas pot ser la catalana, la basca, l'aragonesa, la valenciana, el que vulguis, i habilites la llicència. ¿Vale? Habilitar la llicència de la federació, que té un cost de 14,50, que l'he recordat de memòria, doncs aquesta habilitació et dona que puguis participar a les activitats esportives de la Federació Espanyola. ¿Vale? Però l'assegurança i tot recau a l'autonòmica. ¿Vale? Aquí, per exemple, d'aquestes 45.000 llicències que té la federació, doncs 6.000 estan habilitades. ¿Vale? Per què se l'habilita la llicència? Dues coses. La primera, com he dit abans, per la competició, i la segona per un descompte que n'hi ha d'un refugi a nivell europeu. ¿Vale? A nivell estatal aquest descompte no ho tenen perquè no van arribar a un acord en un conveni que hi ha de refugis, i el conveni de refugis ho tenim Catalunya, Aragó, el País Basc, Navarra i Astúries, ho tenim nosaltres, sense la FEDME. ¿Vale? En això pots deduir que la nostra relació amb la FEDME és molt dolenta. Molt dolenta. ¿Vale? Ells tenen uns interessos que no veien per a les comunitats autònomes i, bueno, i l'actual direcció de la Federació Espanyola el que ha fet molt bé és posar d'acord a diferents presidents autonòmics que abans no estan d'acord. ¿Vale? Jo, per exemple, la meva relació a la Comunitat de Madrid, doncs, a la Federació de Madrid, doncs no era molt bona, tampoc a millor els aragonesos, i, bueno, i ara tots són germans i estem tenint un front comú, doncs, que és que no ens entenem a la Federació Espanyola. Vol dir que no és un tema només dels catalans, que sempre es posen aquest estigma, no? aquesta etiqueta, sinó que, bueno, ara mateix doncs, tenen aquesta situació. Vol dir, la FEDME és la que gestiona l'esport a nivell estatal i a nivell espanyol, i nosaltres doncs, a nivell autonòmic. Aquesta és la relació. Òbviament, la FEDME doncs convoca les activitats també esportives, activitats també de formació, i bueno, nosaltres dins els nostres comitès doncs valorem si anem o no anem a aquestes reunions. La relació, doncs per mi, doncs no tenim actualment doncs relació cordial si anem a una assemblea, el saludem, votem tot en contra, i ja està, no passa res.
Abans també parlant de relacions amb altres institucions, parlàvem també de la relació amb la Generalitat, que al final és el que deies, és el que té l'última responsabilitat de tot el que passi al medi natural pel que fa a tota la gent que no està federada, que no està llicenciada. Reclameu també més col·laboració alguna vegada en mitjans i aquest és el discurs de la FEC, i també més informació, potser també més finançament i més pedagogia i formació, com comentàvem abans?
Sí, al final nosaltres, a veure, el que necessitem, com he dit abans, tenim nosaltres com a federació les dues instal·lacions esportives que tenim catalogades i inventariades al Secretari General de l'Esport són el refugi de muntanya i els senders. ¿Vale? Per exemple, la federació de futbol, quan s'ha instal·lació esportiva, és un camp de futbol, no n'hi ha més. No? Aleshores, clar, quan es fan les polítiques de subvenció i ajudes, tothom dona, doncs, bueno, doncs ara també podem canviar la gespa del camp de futbol. Podem fer un pavelló nou, un pafú, un pafdó, no?, que es diu. I nosaltres no tenim cap recurs per a aquests refugis. Refugis que els lliures ho fa servir tothom, ¿vale? Com he dit abans. Però, clar, no tenim cap recurs. Aleshores, nosaltres el que li demanem, i sí que estem treballant a la Generalitat, o pensa que va molt lent, portem, sembla que 8 anys ja, dos legislatures diferents, i ja la tercera que comencem, doncs fem una regulació de refugis com a instal·lació esportiva per tindre subvenció per dotar-los de, bueno, de millorar les forces escèptiques perquè no contaminin, mil problemes que tenen els refugis, no? I després dels senders igual, no? De tindre-los tots homologats i que el sender sigui una eina més, no? Aleshores, doncs, al final, els recursos de la Generalitat, a veure, no és que volguéssim més, sinó que volem que ens ajudi en aquelles coses que són d'interès per tota la societat. Perquè al final tenim la sort que com a federació gestionem molt bé els nostres recursos i tenim recursos. Si tinguéssim més recursos faríem més coses? Potser sí, però és que ja fem moltes coses. Prefereixo que vagin a inversió que no a altres activitats. No? Nosaltres com a federació l'any passat doncs, les nostres entitats van donar subvencions per valor de gairebé 450.000 euros a entitats. Vol dir que som una federació, en aquest cas, bastant generosa per ajudar les nostres entitats. Clar, són moltes, però clar, tenim programes que donem subvenció per programes de biblioteques de les entitats, biblioteques de muntanya. Li comprem els llibres i li portem. Clar, això la federació de que sigui esportiva segurament no ho fa. No? Fent totes les proves que fem de competició, doncs àrbitres, jutges i molta gent que hi va, inclús el crono, l'speaker, tot això ho paguem de la pròpia federació. Vull dir, a més de donar subvenció per activitats culturals, audiovisuals, exposicions, de tot, vol dir aniversaris, o tenim un ventall molt gran. No? Aleshores, doncs, només a la federació, al final, si em permets l'expressió, només li demanen carinyo. Que diuen, escolta, fem una campanya a TV3, doncs fem-la, aquí estem nosaltres. Donen suport en segons quines coses. I a partir d'aquí sempre es posaran d'acord per tirar projectes en comú. ¿Vale? Òbviament, doncs, quan ha tret doncs, noves lleis que ens afecten doncs, el medi natural, o ara mateix que estem parlant de la nova llei d'activitats energètiques, vol dir la llei de caça, ¿vale? Doncs clar, doncs, n'hi ha a vegades doncs, enfrontaments doncs, que no es posarem d'acord. En algunes coses no es posarem d'acord, però l'altre segur que sí, perquè nosaltres som un col·lectiu que es posarem d'acord. I si volem abordar el tema de la caça, que és un tema complicat, doncs hem anat a totes les reunions que ens han convocat i clar, i és difícil perquè no només és la federació de caça que està fent una activitat que pot ser bona pel territori o no, no entro jo en la discussió si és aquesta activitat si és bona o no, però home, fem-ho bé perquè al final hem tingut desgràcies humanes amb morts i també gent accidentada doncs, que està en situació greu, no?, d'una tetraplègia o una situació complicada, no? Aleshores, bueno, hem fet, no sé si 4 o 5 reunions d'aquestes que ha fet el departament i a veure com queda aquesta regulació. Jo crec que és una regulació que s'ha de ser important i que tothom se senti còmode, no? El que passa és que, clar, anar a la muntanya i marcar segons quin itinerari on estan fent caça, la batuda, és complicat, perquè l'últim accident, doncs la persona que va entrar per un corriol que no estava marcat. Clar, si entres per un corriol, estàs allà al mig, clar, ha de ser molt dur, tant per la persona que porta l'arma i li fot un tiro i no és un port senglar, que és una persona, psicològicament també estarà fotut, vol dir, a més està la persona que ha rebut el tiro, no? Clar, que és complicat, però jo crec que igual que en els parcs naturals, doncs a nosaltres es passa la informació, que escolta, n'hi haurà una batuda d'un cabirol, d'això, l'altre, i ho sabem, no? Doncs nosaltres notifiquem a tothom, i les nostres entitats moltes vegades ens diu. El senyor que l'entitat que està, per exemple, als ports, allà baix a Tortosa i hi fa una ruta, no sé, a la Garrotxa, doncs aquest cap de setmana, si sap que n'hi ha una batuda allà, doncs n'hi ha un altre lloc de Catalunya. Perquè tenim la sort que tenim el 80% del territori és muntanya, vol dir, mira si tenim muntanya. Però què passa? Doncs no s'avisa, sempre n'hi ha doncs, l'excusa, diguem-ne, doncs que la batuda són el mateix dia quan els rastrejadors poden saber on estan els animals i que no es pot notificar, clar. No sé, n'hi ha una aplicació que la Federació Caça pot posar en marxa, a veure si en aquesta aplicació en el suport de la Generalitat ho té, però clar, nosaltres per ara sempre tenim punts de fricció normal. És lògic que tinguem aquests punts de fricció a l'activitat de la caça, no? Que ho podem tindre nosaltres com ho podem tindre altra gent que fa activitat de manera natural, però bueno, nosaltres estem doncs, allà batallant doncs, per mirar pels interessos nostres.
Clar, ara ho comentaves, és a dir, compartir l'espai natural amb altres grups vol dir, per exemple, compartir el medi natural amb els caçadors. Una relació divergent entre excursionistes i caçadors, no ve d'avui, històrica. Quins són els punts claus d'aquesta llei de caça, on hi ha aquestes divergències? I una miqueta el que comentaves també, quina creieu que és la solució que apunta des de la FEC?
A veure, la pregunta és difícil perquè la solució no la tenim nosaltres. Al final nosaltres el que demanem doncs, que es reguli i que sigui l'administració la que prengui decisió de com s'ha de regular això. Vol dir, la federació fa les seves aportacions, va fer aportació i esmenes al projecte de llei i a partir d'aquí doncs, la regulació ha de servir perquè tothom que faci ús d'aquest espai natural no estigui en perill la seva vida. Així de clar. Vol dir perquè Clar, perquè al final hi ha una cosa molt clara, que fins ara l'accés és lliure per tot arreu de Catalunya. L'accés lliure, no? No posem que una propietat privada, no? També hem d'entendre que molts cotos de caçadors doncs prefereixen doncs, que hi hagi un caçador que li paga un percentatge que en un excursionista que passa per allà no li paga res, no? També ho puc entendre, vull dir, ho puc entendre, no? Aleshores, doncs, aquesta divergència és difícil de gestionar, perquè, com has dit tu abans, és un tema històric. Òbviament, doncs, la Federació de Caça i els caçadors també estan baixant en volum, vol dir, estan pujant els senglars i baixen els caçadors, també perquè socialment, i això és notori, socialment la caça no és una activitat doncs, ben vista, vol dir, actualment la societat, potser abans, fa uns anys sí, però ara la caça doncs, costa molt més, no? I aleshores, doncs, ha de ser l'administració que marqui uns ítems i una regulació i digui, escolta, doncs mira, doncs aquesta era la forma de lloc, no? Tenen en compte doncs, que n'hi ha gent que fa també bicicleta en muntanya que també tenen problemes. Els que fan hípica equestre també que van als cavalls també. És que, bueno, és que tothom que fa aquesta activitat, no? Aleshores, és una mala peça al teler, que es diu, no? Mala peça al teler, no? Però, bueno, s'ha de regular d'una manera o altra. Igual que a mi l'administració en regula en molts àmbits, la Federació de Caça és una llei superantiga que no està regulada de fa molt temps i ara és quan s'ha de posar fil a l'agulla, no? I, bueno, fil a l'agulla és estar tothom allà. En aquestes reunions que fem, doncs, estan els propietaris forestals, estem nosaltres com a federació, estan també els caçadors de la zona i cadascú té els seus interessos. Divergents totalment. Vol dir, jo vull sortir a la muntanya, el meu col·lectiu vol sortir a la muntanya, els volen anar a caçar i no els volen trobar, no? Bueno, doncs a veure com ho fem, no? Vol dir, no sé, al final jo dic que, bueno, solució, com he dit abans també, és dir, tenim un exemple que ens funciona molt bé, que és el patronat de la muntanya Montserrat, doncs que sempre es passa la informació i entén sabent doncs, dins del parc quan tenen les batudes. És diferent el tema d'un parc, però bueno, tenim la informació. Nosaltres passem aquesta informació a tothom i sap que aquest cap de setmana doncs, estan amb una llenga allà caçant cabres o el que sigui, no? Bueno, no és fàcil, No és fàcil donar una solució ni una resposta, perquè a les reunions que han anat doncs, puc dir que hem tingut reunions que han estat tenses. Són tenses les reunions. Bueno, i clar, i nosaltres podem tindre un piolet o un esquí, però ells tenen un armatur i fa més mal una pistola, un rifle de caça que no pas nosaltres, no? O dir, per fer la broma, no? Però bueno, i ja veurem com acaba. Ara s'està en fase final, s'estan redactant totes les propostes que han rebut de diferent gent i, bueno, ja veurà com va. Nosaltres també a vegades diuen com és que hem de portar roba fosforita. Bueno, si és que nosaltres portem roba que es veu, perquè la gent que fa muntanya, els colors que portem a la muntanya són colors llampants, sempre, perquè vegin, no anem de camuflatge com en canvi sí que van els caçadors, perquè no siguin vistos, no? Bueno, és que n'hi ha moltes coses, podríem estar parlant eternament d'aquest àmbit.
La FEC és molt més que la llicència federativa. Això podria ser, per exemple, un eslògan o un lema, si realment fes falta també convèncer d'això a tots la gent que està llicenciada. Però explica'ns una miqueta què fa la FEC per combinar aquestes dues ànimes, la part lúdica per la natura i la part més competitiva.
Bueno, a veure, la FEC més que un club no ho podem fer servir perquè això ja està agafat per uns senyors que som del Barça, però està bé, la FEC m'agrada aquest lema, no? A veure, el tema és, a vegades nosaltres tenim que fer, la primera federació tenim que fer equilibris, no?, d'aquesta part més de lleure i més de competició, no? Perquè al final, quan destines recursos econòmics tant a una part com a l'altra, doncs el que porta més la part de lleure, doncs, que són activitats no competitives, nosaltres la part de lleure li diem activitats no competitives i activitats culturals, doncs volen més recursos, i els que fan competició doncs volen més recursos, no? I aleshores nosaltres hem de fer diferents equilibris i, bueno, i això jo crec que fa uns anys que ja ho tenim bastant ben compensat i tenim una àrea d'entitats doncs, que és la que engloba tota la part no competitiva i està en tot el territori i després l'àrea esportiva, que és l'àrea tècnica, no? La que porta tota la part de competició, no? Aleshores, doncs, cadascú porta les seves àrees i dins de les seves àrees n'hi ha comitès que fan el funcionament diari de la federació. Però al final la federació, per fer-nos un organigrama, funciona com el govern de la Generalitat, no? N'hi ha un president, n'hi ha un vicepresident, n'hi ha una àrea econòmica i després les conselleries són les diferents àrees, no? l'àrea esportiva, l'àrea d'excursionisme, l'àrea de natura, l'àrea de seguretat, l'àrea de formació, i cadascú té la seva partida pressupostària per executar les seves polítiques. ¿Vale? I això és el funcionament de la federació. Al final funciona com un govern o com una empresa, pots dir com vulguis. Si fos una empresa, els nostres federats serien els nostres accionistes, i si fossin com un govern, doncs cada càrrec polític és un membre de junta, que seria un conseller, no? I, bueno, i al final cadascú ha de fer les seves polítiques, després les posem en comú a la junta directiva executa aquestes polítiques que hi ha. Nosaltres vam fer un programa polític doncs, fa 4 anys, que, bueno, fa 3, que ja ho hem executat tot el que teníem que fer ja està fet, vol dir, ho hem fet tot i ara estem fent coses noves. El que passa és que no podem fer moltes més coses perquè fem moltes coses, com he dit abans, no? I això és una mica doncs, aquest ideari doncs, que tenim a la federació de combinar la part no competitiva, en la qual també està la part cultural i la part competitiva, no? Perquè al final som una federació esportiva.
Estaríem temps i temps parlant d'aquests temes i d'altres, però clar, això seria molt més llarg, molt més feixuc i una miqueta més pesat també. Esperem haver fet una bona radiografia. Moltes gràcies, Jordi, per ajudar-nos també a fer-nos una idea de tot el que fa l'AFEC. Ens quedaran moltes coses encara per parlar, però ho farem més endavant.
Molt bé, doncs a la vostra disposició i moltes gràcies pel vostre temps.
A tu.
Bé, fins aquí el programa d'avui. Com podeu veure, ha estat molt interessant la entrevista que hem tingut amb el president de la FEC, el senyor Jordi Merino. En 2 setmanes, més o menys, sabrem o podrem intuir quin o no, quin pot ser el nostre futur president de Catalunya. Les apostes són tan poc clares que potser fins i tot ens haurem de tornar a trobar a les urnes a l'octubre. Bé, passi el que passi, doncs res més que desitjar-vos doncs, un bon mes de maig. A reveure i que continuï ploient amb seny.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.